tot el blanc de la paret, una pluja al desert, un núvol sol al cel. El misteri transparent d'un pot buit de caramels que parla de no res. Fa mal sense voler. Un escut contra el que sé, una idea de bomber, un diari mentider. Una porta sense pany, un oblit de tant en tant, tot el que imagina. Ho tinc, però no em pertany. Patecs que m'han fet perdre el ritme, silenci que encomana el riure, forats per on hi ha passat el vent. Tot el que s'ha endut l'escombra, que resta casa amb la meva ombra, fotos que em van fer sense rodet. No, jo no vull dir res, tan sols donar-te papers, per si vols fer avions, per si vols guixar-hi més. Que ja he malgastat tot el que se m'ha escapat, tot el que no he guardat. El que he fet sense voler, el que he escrit i ja no entenc, el que s'ha anat desfent. Batecs que m'han fet perdre el ritme, silenci que encomana el riure, forats per on hi ha passat el vent. Tot el que s'ha endut l'escombra, que resta cats amb la meva ombra, fotos que em van fer sense rodet. No, jo no vull dir res, tan sols donar-te papers, per si vols fer avions, per si vols deixar-hi més. No, jo no per si vols fer avions, per si vols pixar-hi més.
Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
A punt d'arribar a 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui de la Blanca Aranyó a la producció i també de la Marta González a la redacció. Comencem ja el temps d'anàlisi de l'actualitat. El drama dels refugiats que fugen sobretot de Síria i l'Iraq s'ha convertit en una qüestió humanitària de màxima prioritat que sacseja Europa i els seus principals dirigents. Un exemple d'això és una cosa que s'ha produït aquests últims mesos i particularment aquestes últimes setmanes, que és la caiguda dels mandataris David Cameron al Regne Unit com a conseqüència del referèndum del Brexit, Matteo Renzi a Itàlia, també producte d'una altra consulta sobre la reforma constitucional, i la propera, d'aquí a uns pocs mesos, de François Hollande a França, que ha anunciat que no es presenta a la reelecció. Situació que deixa en aquests moments la cancellera alemanya Angela Merkel dins els països capdavanters com l'única líder supervivent, tot just ara que ha optat també, curiosament, per endurir en alguns moments el seu discurs sobre immigració. Podem dir amb aquest panorama que és més necessària que mai l'acollida a Europa per a unes persones que fugen i que poden salvar les seves vides aquí, alhora que també fer un gran bé, perquè ens poden ajudar en molts sectors de la nostra societat, a Espanya, a França, a Alemanya o en altres països. Tot això, a més, conviu amb diverses reaccions xenòfobes que es produeixen davant d'un problema certament també difícil de gestionar. I coincidim, d'altra banda, amb uns dies en què 80 alcaldes europeus analitzaven el problema en una reunió el cap de setmana passat al Vaticà. Hem sabut avui que en una carta de cortesia el papa Francesc ha demanat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com també a altres representants municipals, que li enviï la seva ona, ho diu així, si és que no prega per ell. Avui ens preguntem, en qualsevol cas, si les administracions i les societats europees poden fer més, per exemple, ampliant les competències dels ajuntaments, perquè siguin més els refugiats que trobin acollida a casa nostra. És una qüestió, no ens cansarem de repetir-ho, humanitària, de drets humans bàsics i també, des de l'òptica cristiana, d'un mandat evangèlic que no és altre que el de donar menjar als qui tenen fam i visitar els qui es troben malament. Mandat cristià, però assumible, segurament, per la immensa majoria de la societat europea. No caldria, amb això, afegir-hi res més. Obrim la nostra taula de diàleg. Avui ens acompanyen en directe a l'estudi de Ràdio Estel Susana Nicolàs, que és la responsable d'inclusió de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats. Susana Nicolàs, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
També tenim amb nosaltres Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, quin diagnòstic faríem per començar de la situació dels refugiats, particularment dels que provenen de Síria, una guerra terrible que està vivint un deteriorament encara cada dia pitjor, encara que sembli impossible, no?, amb 5 anys i mig de conflicte, però també de l'Iraq i d'altres països propers. Tot tenint en compte que el tema del refugi no és una cosa nova, no ens cansarem tampoc de dir-ho, és a dir, de refugiats n'hi ha hagut pràcticament sempre en la història de la humanitat en molts llocs mentre hi ha hagut, malauradament, guerres. Però ara quina situació, quin diagnòstic destacaria? No sé si vol començar Susana o Toni Florido,
qui vulgui. Ho hem comentat altres cops, no?, que malauradament n'hem hagut de parlar altres vegades. És un drama, és una tragèdia, és un conflicte moral, de fet, pels europeus, perquè a les portes de casa nostra veiem com milers i milers de persones necessiten ajut i no l'estem oferint de la forma que crec que s'hauria de fer. Molta més decisió i amb molta més generositat. Veiem com partits polítics amb un discurs molt dur en aquest sentit van agafant espai a Europa, però tot i així, tot i que Europa no està fent els deures, realment aquests refugiats tampoc tenen on anar si no és a Europa, perquè molts dels països de l'Orient Mitjà, que de fet estan participant de forma indirecta en el conflicte de Síria i l'Iraq, com podria ser Iran i l'Aràbia Saudita, no n'acull a cap de refugiats. I de fet, els refugiats no hi volen anar per res. És a dir, és una situació molt complexa. Jo crec que els europeus han de fer molt més, però tampoc entrar en aquest plantejament de demonitzar tot el que es fa aquí. I sí que hi ha diferències, ja abans ho has comentat, entre els líders polítics, la pròpia Merkel, que potser sí ara endurirà una mica els criteris d'acolliment, és la que ens ha alliçonat a tots.
Ha fet una mica més els deures, a Alemanya.
Gairebé és l'única, i és la que ha assumit una responsabilitat més gran, no? Aquí jo crec que la resta de països haurien de prendre nota i mostrar una mica més de generositat i de responsabilitat.
Mm-hmm. Bé, doncs, després de Toni Florido, Susana Nicolàs, què en pensa?
Gràcies. Bueno, estem davant de la major crisi de refugiats després de la Segona Guerra Mundial. Quan pensem en aquesta crisi de refugiats que ara tenim tan present, perquè surt molt als mitjans de comunicació, pensem el que està passant al Mediterrani, que al final està sent una gran fosa comú de morts, no? Ja que en el 2015 van passar pel Mediterrani 800.000 persones que provenien d'aquests països que van arribar a Grècia, 150.000 persones que van arribar a Itàlia, i després també van arribar 30.000 a Bulgària i a Espanya. Només ens han arribat en el 2015 3.845 persones. Cada número d'aquests que estem dient és una història de persecució, és una vida que, si no triava entre la maleta o l'ataúd, no podia continuar. Després, entenem que Europa, que no sé, la població d'Europa, uns 500 milions de persones, no? Les persones que estan intentant entrar o que han intentat entrar no superen els 2 milions. Si som una població de 500 milions davant de 2 milions, o sigui, és una mica... Bueno, vindria a ser... És ridícul absolutament...
Un percentatge molt petit, certament, sí.
Que ens estiguem fent aquest replantejament, sí, que el que estiguem fent és posar murs, no? Quan el dret d'asil és un dret reconegut a la Convenció de Ginebra de l'any 1951 i que ens trobem en l'any 2016 i que per demanar asil les persones hagin d'amagar-se dins un vaixell i que misteriosament no estan arribant polissons als nostres ports, passant fronteres terrestres que cada vegada estem fent valles més i més grans perquè sigui més difícil poder-hi saltar i arribar pels aeroports, quan si arribes per l'aeroport i no saps explicar que vols demanar asil perquè parles un altre idioma o perquè el funcionari no t'entén, et retorna al teu país d'origen. Per tant, les vies d'entrada aquí per poder demanar asil no s'estan complint.
Aquests centenars de milers de persones, perquè són centenars de milers, concretament els de Síria, es mouen perquè fugen desesperadament. I alguna vegada hem comentat darrerament, a banda d'altres reflexions, per alguna banda han d'entrar a Europa. És a dir, que si no els deixem per un lloc, aniran per un altre lloc, o per l'estret de Gibraltar, o aquests dies hem vist per Ceuta i Melilla, no sabem si alguns són refugiats d'aquests països, però en tot cas es pot registrar un canvi o una diversitat, no?, en les formes d'arribar d'aquests refugiats.
Clar, és que entraran igual. Per molt difícil que els hi posem, per valles més altes que construïm, ells necessiten poder entrar, perquè és que no tenen més opció, és que és entrar o morir. Després, o intentem articular vies legals, o farem que estiguin morint persones i que vagin més persones per entrar a casa nostra.
El problema és com gestionar-ho. Aquí és on trobem moltes vegades les dificultats. Ja no és una qüestió de justificar determinades actituds, perquè, evidentment, la xenofòbia no està justificada, però sí que de vegades intentar entendre que això no és només dir que vinguin i ja els hi donarem per caritat, sinó que potser és més difícil que això.
L'espai europeu és prou potent i està prou endreçat com per poder canalitzar de forma responsable un flux migratori o d'asil d'aquesta magnitud. És a dir, finalment, per les imatges que veiem i veiem riuades de persones i famílies caminant camp a través i passant per qualsevol puesto, sembla una cosa com difícil de gestionar, però perquè no tenen més remei que escapar pels seus propis mitjans. Si això es fes de forma ordenada i acordada entre els diferents països, que semblava que era el que havien de fer, això no veuríem aquestes imatges i no obligaríem a aquestes persones, a aquests éssers humans, a passar pel tràngol que sembli, doncs, en fi, que sembla que estiguin fent alguna cosa malament, no? I el que estan és fugint i salvant la vida, i salvant la vida de les seves famílies. I els estem obligant a fer com a comportar-se gairebé com delinqüents, i per això he comentat abans que em semblava que era un repte moral i que n'hem d'estar a l'alçada.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, i la responsable d'inclusió de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Susana Nicolás. Marta, bona tarda. Tenim avui una pregunta que fem als oients a través de radioestel.cat.
Bona tarda. Avui us preguntem, veus bé que en els ajuntaments tinguin més competències sobre l'acollida als refugiats? Podeu optar entre tres opcions. Sí, són l'administració més propera i, per tant, la millor gestora, no, els estats i la Unió Europea entenen millor el problema a nivell global, o no ho sé, però cal complir el compromís europeu de l'any passat sobre l'acollida. Fins ara, l'opció més votada és amb un 55%, sí, són l'administració més propera i, per tant, la millor gestora. Ens ha arribat un comentari de la Maria Rosa, ens diu: és molt greu la poca acollida amb els emigrants amb problemes. És fàcil escriure sobre els drets humans. Complir-los és més difícil. És inhumà el que està fent Europa i tot el món. Podeu optar per una opció, podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes, tot plegat a través de radioestel.cat fins a les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Recordem novament la pregunta. Veus bé que els ajuntaments tinguin més competències sobre l'acollida dels refugiats? Aquest era un dels temes que plantejaven 80 alcaldes al Vaticà divendres i dissabte en una reunió interessant on hi havia alguns alcaldes d'aquí, l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, i alguns alcaldes de l'estat espanyol, de València, de Saragossa. Bé, és interessant que arribin aquestes mesures com de, no sé si dir de pressió, d'incidència, perquè Europa desperti.
Jo crec que els ajuntaments, sense cap mena de dubte, han de col·laborar i han de participar de l'acolliment, però crec que no podem abocar sobre els ajuntaments tota la responsabilitat i una responsabilitat tan important. Jo crec que són els estats els que han de ser responsables en aquest sentit i, a més, són els que tenen el finançament suficient com per assumir una qüestió com aquesta. Els ajuntaments han de col·laborar, se'ls ha de dotar de les màximes eines per poder acollir, finalment, perquè, evidentment, acabaran anant a un municipi aquestes persones, però no els hi podem abocar tota la responsabilitat a l'administració més feble, més petita. Seria injust, i semblaria que permetéssim que els estats i els grans dirigents es poguessin rentar una mica les mans i expulsar-se una mica la responsabilitat. Jo crec que és un tema transversal, totes les administracions haurien de participar, evidentment no es poden fer i no es poden prendre decisions sense comptar amb els ajuntaments, però que siguin ells els únics responsables de canalitzar l'acolliment em semblaria injust. Mm-hmm.
Jo estic molt d'acord amb tu, sí. Al final és una qüestió de competències repartides entre totes les administracions i sí que la gestió dels primers mesos d'arribada de les persones refugiades, tant si són reubicades, ressentades o demanen asil al nostre territori, ha de passar per programes estatals, del Ministeri, on és homogènic a tot arreu d'Espanya. Sí que els ajuntaments tenen un altre paper complementari en el servei del Ministeri, ja que al final són ciutadans que venen aquí a parar a casa nostra i que aniran a les nostres escoles, s'empadronaran en la nostra oficina d'atenció al ciutadà, aniran al nostre metge i un cop acabin les tres fases del programa ministerial, sí que hauran d'anar en els recursos dels municipis, de serveis socials, si és que ho necessiten, del nostre metge, si és que ho necessiten. Bueno, el tema de la salut és un tema que des del minut 1 van als CAPs, per tant és competència autonòmica, o centres cívics, activitats. És a dir, el que sí que podríem intentar des dels municipis és reforçar tots aquests serveis que s'ofereixen des del minut 1, que sí que arriba la persona sol·licitant d'asil aquí a casa nostra, perquè no tinguéssim dificultats a l'hora d'anar i empadronar-se o a l'hora d'anar a buscar la targeta sanitària o el que tal. Hi ha experiències de molt bones pràctiques d'ajuntaments, com per exemple el de Barcelona, el de Sabadell, el de Lliçà d'Amunt, on executen programes complementaris i donen acollida a totes aquelles persones que queden fora del programa ministerial. I després és una manera també de donar resposta a totes aquelles carències on el programa ministerial no arriba. Després, sí que podria ser una bona pràctica que es podria anar extrapolant a altres municipis.
El tema és que tot això vagi amb bona coordinació entre les administracions, perquè algunes iniciatives d'ajuntaments, particularment el de Barcelona, en relació amb els refugiats, no han trobat ressò. No diem que ara s'hagi de culpar només el govern espanyol o només l'Ajuntament perquè pugui haver estat una iniciativa precipitada, simplement que no hi ha sintonia entre administracions, i això potser és molt necessari, entre altres coses, per complir el mandat europeu, el compromís d'acollir, em sembla que eren uns 200.000 refugiats a la Unió Europea, 15.000 a Espanya, i això no s'ha complert. Alemanya ha complert bastant, però altres països no, i Espanya pràcticament zero. Quants han vingut?
Sí, l'última que vaig veure eren 348, una cosa així, sí.
A tot el territori espanyol, sobre 15.000 que havien de venir, que tampoc són molts.
En un termini de 2 anys, que acaba en menys d'un any, per tant està clar que no hi ha voluntat política per complir els terminis.
Toni Florido.
Bé, aquí ja podríem entrar a valorar en quina mena d'estat vivim i si aquest estat dona resposta a les necessitats que la societat catalana demanda. En aquest sentit, evidentment, i és molt clar, s'ha manifestat en aquesta línia en la majoria de representants polítics catalans, estem disposats a l'acolliment i a fer tot el possible per assumir el compromís que els països europeus havien d'assumir, no? Però és l'estat espanyol que té altres prioritats i aquí es torna a veure com una col·lisió de concepcions, de cosmovisió i entre el marc polític català i l'espanyol, no? I no em sorprèn, és una disfunció més en aquesta relació desajustada entre la legalitat espanyola i l'anhel polític català, i aquí es torna a posar de manifest també.
Per tant, vostè creu que no va massa deslligat el que passa amb el refugiat de la situació política a Catalunya i del procés
que viu. És coherent amb el desencontre habitual.
Ja està d'acord, Susana Nicolás, o potser és més urgents altres temes en la qüestió dels refugiats, em refereixo, eh? Bé, seguim en la nostra conversa sobre la situació dels refugiats. Avui amb Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, i amb Susana Nicolás, responsable d'inclusió de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats. Tenint en compte que els alcaldes es van reunir la setmana passada al Vaticà i van proposar crear una xarxa. Curiosament, el Papa, en una carta de resposta a tots els alcaldes, entre ells, com dèiem, Ada Colau, diu que s'ha assabentat de l'èxit que van tenir i diu que li agrada el suggeriment de crear una xarxa d'alcaldes. Bé, també està bé que un home de tanta rellevància internacional, com és el Papa Francesc, expressi aquest suport. La qüestió és com articular-ho. Aquí podríem topar amb la realitat, amb la dura realitat de cada dia.
Home, sí que és veritat que l'administració local és la més... jo crec més ben valorada pel ciutadà, és l'administració més propera, i crec que dins del que seria l'entramat i l'edifici administratiu on vivim, és l'administració que planteja solucions més adequades en aquelles qüestions que afecten el ciutadà, perquè en aquelles que s'han de decidir en estaments superiors ens queden com més llunyanes, són importants, evidentment, potser més importants, però ja no ens sembla tan simpàtic, no? En canvi, doncs, a les persones, els nostres veïns, que acaben sent responsables en un municipi en forma d'alcalde o regidor, al final són persones que ens trobem pel carrer i aquí li podem demanar alguna explicació d'alguna qüestió, no? En canvi, doncs, a nivell autonòmic o estatal, això queda com una mica més lluny i se'ns fa, a vegades, un pèl més antipàtic de valorar.
Arribats a aquest punt, m'agradaria aprofitar per preguntar a Susana Nicolás per la tasca de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat a Catalunya en aquests moments, tenint en compte que tenim la mirada posada a Síria. Hi ha notícies fins i tot d'última hora, com un acord per evacuar els combatents rebels a Alep, ciutat en principi reconquerida per les forces fidels al règim de Bashar al-Assad. Però vaja, la Comissió Catalana fa tasca amb refugiats de tots els països i no fa una tasca nova, d'altra banda, d'ara.
Exacte, sí. Des de la Comissió Catalana, nosaltres el que fem és desenvolupar els programes ministerials d'acollida a les persones que sol·liciten asil. Persones síries fa que estem atenent des de que va començar la guerra, però tot i que en el 2014 la nacionalitat que més demanava asil aquí a Espanya era la nacionalitat de Síria, en aquest moment no. En aquest moment ens trobem que el major flux de persones que demanen asil és les persones que venen de Centroamèrica, per problema de les mares, la mare 18 i la salvatrutxa. I per què no estan arribant persones de Síria? Perquè els hi han tancat les fronteres i perquè no poden arribar. També ens trobem que s'està fent una dicotomia entre refugiats de primera i refugiats de segona, no? Quan pensem en refugiats, se'ns va molt a les persones de Síria que fugeixen de la guerra, però hi ha altres motius de persecució que fan que també una persona es vegi obligada a demanar asil, com motius de LGTBI en un país on l'homosexualitat sigui penada per pena de mort, o motius polítics, de gènere, familiars. Quan una persona demana asil, s'executen uns programes que vindrien sent tres fases, 6 mesos, 6 mesos i 6 mesos, i al cap de 18 mesos la persona en principi ja és autònoma, ja té feina, ja parla el nostre idioma, ja té permís de residència i de treball, i per tant pot fer vida normal com qualsevol ciutadà. No tots els itineraris són iguals i no sempre en 18 mesos han pogut volar. I és aquí quan els ajuntaments tenen un paper important, perquè quan acabem aquestes tres fases d'atenció que ens proposa el Ministeri, si la persona continua tenint necessitats, els ajuntaments ens poden donar una mica de cobertura i allargar aquests terminis, perquè si la persona necessita 6 o 12 mesos més, ho pugui tenir fins a arribar a ser autònoma. No hem d'oblidar que també hi ha una guerra a Ucraïna, que no és tan mediàtica, però també està fent arribar moltes persones, i al nord de Mali, i al... o sigui, hi ha altres guerres del món, a part de la guerra, que és tan òbvia i que no es desmereix res, eh? La guerra de Síria.
I bé, amb aquest panorama, doncs seguir treballant i seguir lluitant. Ara bé, sí. La situació dels desplaçats de Síria, que són ara els més nombrosos pel volum i la durada d'aquesta guerra, hem de dir que molts es troben a Turquia, que va arribar fa poc a un acord amb la Unió Europea. Em sembla que gairebé 1 milió al Líban, fins i tot, que és un país molt petit, situat a prop, i en altres llocs de la zona. Però, clar, són molts més dels que poden absorbir aquests països els que necessiten fugir, i aquí és on Europa pot dir més. Bé, tornaríem sobre el mateix.
Sí, de fet, faltaria fer un incís, i és que el que caldria és que s'acabés la guerra, i que també
aquí és la cosa
els països
important.
Europeus tenen una responsabilitat per intentar, d'alguna manera, pressionar perquè això pugui passar. I així el milió aquest que està al Líban o a Turquia, doncs puguin tornar a casa seva, perquè sí, podem, hem de ser generosos i obrir el nostre espai al refugi, però també tenim una responsabilitat i hem de fer tot el possible perquè la guerra aquesta, totes les guerres, evidentment, però aquesta en concret, finalitzi el més aviat possible.
Aquesta seria la millor manera de fer rebaixar una mica aquesta situació de col·lapse, no? I la Comissió d'Ajuda als Refugiats a Catalunya segur que ho sap prou bé, això, com altres entitats que s'hi dediquen.
Sí. Nosaltres ara, en el termini d'un any, hem crescut moltíssim. O sigui, fins ara a Catalunya hi havia 18 places d'acollida per a persones sol·licitants d'asil, 18, i des de fa un any que hem anat creixent, i ara només nosaltres, perquè les 18 era entre Creu Roja i nosaltres, ara només nosaltres en tenim 125. Creu Roja també té unes tantes, que han augmentat moltíssim, Màxim també, i han entrat altres entitats. Per tant, ara sí, Catalunya podria dir que comença a ser terra acollidora, no? Que fins ara només era un nom, però no era real.
Bé, Europa s'està sacsejant per molts fronts. Un d'ells és el de la caiguda en poc temps d'alguns líders importants. Ja sabem que això no és causa del drama dels refugiats, però sí que és una qüestió que incideix. Incideix perquè incideix també en el comportament dels electors i en la por, entre cometes, que ha pogut tenir François Hollande de presentar-se a les eleccions de la propera primavera a França. I això fa que al maig ja no hi siguin en els seus càrrecs ni David Cameron al Regne Unit, que ja ho ha deixat, ni Renzi a Itàlia, que també ho acaba de deixar, ni François Hollande a França, no? Tenim només la cancellera Merkel. Pensen vostès que pot haver-hi molts canvis polítics que influeixin en això o que facin anar fins i tot el problema pitjor, segons qui sigui, per exemple, el president o la presidenta de França?
Bueno, evidentment que sí, a França no és el mateix que governi la Marine Le Pen que qualsevol altra, això està claríssim. Però sí que és curiós, no?, que aquests líders, doncs, la majoria d'ells ja no hi siguin, però també són per causes, totes elles, diferents. El Cameron va fer un referèndum pel Brexit, el va perdre i va decidir que marxava perquè defensava la no sortida. Vull dir que és un comportament democràtic de primera magnitud. En Renzi volia fer un canvi constitucional, no n'ha sortit bé, un altre referèndum, i ha decidit
doncs que també marxi, no?
Sí, sembla que els referèndums no els hi surten, eh? Els líders polítics, però, presidents.
Però l'important és que es poden fer. De fet, a Escòcia hi va haver un referèndum i també el Salmond va dimitir quan no va guanyar el de la independència. Per tant, doncs bé, em sembla d'una responsabilitat molt gran. El François Hollande, en aquest cas, és diferent i és una qüestió més de càlcul polític i de pressions internes. Manuel Valls va pressionar, sembla ser, perquè ell volia ser candidat i el François Hollande va decidir no arriscar perdre unes primàries. És a dir, un tema intern, sí, quan sí. La Marine Le Pen en les enquestes la situen per davant del Partit Socialista. Per tant, podrien quedar fora de la primera ronda els socialistes i és un fracàs que no vol assumir l'Hollande en primera persona.
Sí, seria històric, en el cas d'un president, no perdre quedar fora fins i tot de la segona volta en unes eleccions en què opta.
L'únic líder que continua d'aquests, que no està mencionat, és el Rajoy, precisament.
Bé, no ha estat mencionat, però bé, aquí...
Vull dir, és curiós.
Sí, sí. En fi... S'ha de dir que ha guanyat les últimes eleccions, però per menys que
sí,
les anteriors.
Sí, sí, sí. Seria interessant d'analitzar, també.
Bé, de tota manera, ara no entrarem en temes menys internes d'Espanya, però tampoc de tots els líders polítics. Ara, no sé si vol comentar, Susana Nicolás, alguna cosa sobre això dels canvis dels líders. És curiós, no? I Europa sí. Està en un moment, com diguéssim, com de molts dubtes per totes bandes.
Clar, perquè s'estan articulant discursos polítics per gestionar tot el tema de la migració de les persones en moviment sota l'excusa de la seguretat nacional i la preservació de la democràcia i els valors occidentals. Ens estan venent de que tantes persones estan arribant aquí perquè hi ha un conflicte allà. Un conflicte que l'està fent Daesh, que és l'extrema... Són religiosos de l'extrema...
Sí, podem dir que un fonamentalisme religiós molt particular.
Exacte. Després, el missatge subliminal és aquestes persones que són radicals, que estan intentant entrar perquè mira que han fet en el seu país i també ens pot passar al nostre país. No? I això està creant una onada també de
radicalisme, podem dir.
Exacte, sí.
I més enllà de la qüestió ideològica, també és veritat que aquest discurs connecta, no? El de defensar allò que és de casa.
De fet, és... Bueno, sobre el tema de la seguretat, és que jo crec que s'ha de tenir en compte. Per això deia abans que calia fer canalitzar el refugi de forma endreçada, perquè de forma endreçada pots tu controlar una mica i saber si el que ve són famílies o algun element que potser s'ha de tenir sota control i vigilància. No podem dir que no hi ha un repte de seguretat amb el que està passant, però no pot ser aquest l'únic element a analitzar en aquest flux de refugiats, perquè evidentment no tots ells són militants en el Daesh, sinó que són famílies normals i corrents. Però el repte de la seguretat s'ha de tenir en compte. Però tinguem-ho en compte i fem-ho tot bé.
Precisament el papa Francesc, i permetin-me que el torni a citar, deia ahir que no hi ha cap religió que sigui terrorista. Ho deia en el missatge per a la Jornada Mundial de la Pau. Quan comentava, amb molta lògica també, Susana Nicolás, que és com una mena d'actitud religiosa, potser nosaltres diríem pseudo-religiosa, perquè les religions haurien d'estar al servei de la pau, la jueva, la musulmana...
Sí, sí. Ah, és que,
i ho estan, de fet.
Per mi és una ideologia política. Vull dir, tenen el vernís de representar una rigorositat d'una religió en concret, però és un programa polític. Uh-huh. I crec que és així com l'hauríem de tractar, que des d'Europa ens fa una mica de recança, perquè el dir ells que són part de l'islam ens fa com una mica de prevenció, jutjar-ho com si fos una altra cosa.
No? Arriba a provocar islamofòbia, no?
Clar, s'ha de filar prim i s'ha de tractar com és, que és un programa polític amb una ideologia molt determinada que vol condicionar la societat, i així s'ha de tractar.
Un problema polític, però amb unes pràctiques terroristes que són inacceptables políticament.
No, per descomptat, política en la pressió.
Ja ens hem entès, sí, sí. Algun últim comentari? Estem acabant ja. Susana Tomàs, moltes gràcies a la membre i també representant de la inclusió a la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats. Susana Nicolás, un plaer, gràcies, bona nit
vale,
i fins una altra.
Gràcies,
i gràcies també a Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bé, si no ens veiem abans, bon Nadal.
Igualment, bon Nadal.
Fins a la propera, que vagi bé. I per acabar, Marta, el resultat de l'enquesta.
El resultat final de l'enquesta ha estat amb un 57%, si són l'administració més propera i, per tant, la millor gestora, amb un 21%. No, els Estats i la Unió Europea entenen millor el problema a nivell global i amb un 21%, no ho sé, però cal complir els compromisos europeus de l'any passat sobre l'acollida.
Gràcies. Era sobre la pregunta. Veus bé que els ajuntaments tinguin més competències sobre l'acollida als refugiats? I demà us preguntem com es pot assolir la plena llibertat religiosa al món, tema interessant sobre persecució.